opportunity, and we can make it something really cool. But you think I'm not that kind of girl.
Bon dia, son las dues.
Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Carles Puigdemont suspèn les negociacions amb el PSOE per pèrdua de confiança. És la decisió que ha pres la cúpula de Junts després que ahir la mesa del Congrés els ajornés la petició de qüestió de confiança que fan a Pedro Sánchez. Puigdemont ha deixat molt clar que la suspensió implica que no s'asseuran per negociar els pressupostos.
Suspensió vol dir que, per exemple, lleis tan rellevants com és els pressupostos, nosaltres no ens assegurem a negociar. Nosaltres no ens assegurem a negociar els pressupostos. Si hi ha decrets que s'han de convalidar, no ens busquin. Si hi ha iniciatives legislatives del govern espanyol unilaterals, com acostuma a ser, que no ens busquin.
La Moncloa ja ha respost Puigdemont. Garanteixen que compliran tots els acords i ofereixen una mà estesa al diàleg. És divendres 17 de gener de 2025 i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona absol Xavier García Albiol i els altres excàrrecs de l'Ajuntament de Badalona per l'anomenat cas de les antenes. Sònia Kerr.
La Fiscalia demanava 2 anys i 10 mesos de presó per a l'alcalde de Badalona, García Albiol, molt emocionat, agraït als suports rebuts per part d'Alberto Núñez Feijó i la ciutadania de Badalona.
Ha habido momentos que me he preguntado si lo que estaba viviendo merecía la pena. Y en esos momentos de duda, que no han sido pocos, siempre ellos han estado ahí, empujándome y animándome.
Esquerra Republicana votarà a favor dels pressupostos municipals de Barcelona.
Un sí que arriba després que el PSC incorporés als comptes totes les demandes dels republicans. Els pressupostos, però, no tenen encara l'aprovació garantida, ja que falta el suport d'algun altre grup.
El govern d'Israel arriba a un acord definitiu amb Hamas i ratificarà l'alto el foc.
Aquesta matinada s'han resolt els detalls al voltant de l'entrega d'hostatges que bloquejaven l'acord. Així doncs, la treva hauria d'entrar en vigor diumenge, però el procés es podria dilatar.
Avui en Cultura ens fixem en una obra de teatre basada en la història real d'uns joves sirians que van crear una biblioteca secreta enmig del setge de les forces de Bashar al-Assad.
La companyia Dau al Sac porta al Teatre Nacional els contrabandistes de llibres de Daraya. Es basa en el llibre del mateix nom de la francesa Delphine Minou, interpretada per la periodista Laura Rossell.
Pel que fa als esports, Anna Freixa, l'Espanyol juga aquest vespre contra el Valladolid.
Els blanquiblaus s'enfronten al Valladolid, rival directe en la lluita per la permanència. Els 3 punts d'aquest vespre són claus per les aspiracions de l'Espanyol. Demà serà el torn del Girona, que rep el Sevilla Montilivi, i del Barça, que jugarà al camp del Getafe.
Fem també un cop d'ull al temps, sobretot de cara al cap de setmana, un cop ja superat l'episodi de fred intens, pluja i vent. Lluïsmi Pérez, bon dia.
Bon dia. Després dels núvols, de les pluges, de les nevades a cotes no gaire altes que hem tingut durant el dijous i les primeres hores d'aquest divendres, el temps ja va esqueixant. Per tant, les clarianes han de ser les majoritàries al llarg de les immediates hores i ja s'acaben aquestes pluges i precipitacions en general. També va apaivagant-se la velocitat del vent, que ha fet que hi hagi encara molt de temporal marítim, bàsicament tràngol de llevant o de gregal, que ha d'anar menys amb el pas d'aquestes properes hores. Per tant, un temps ja més amable, més tranquil, sense núvols apreciables i la temperatura que podrà enfilar-se mínimament respecte a ahir, però bàsicament només en el pic d'aquest migdia, perquè així que es faci de nit caurà en picat aquesta temperatura. I, de fet, el dissabte al matí farà més fred que no pas avui, per tant, tornaran moltes gelades del prelitoral cap a l'interior i algunes de contundents, sobretot a la Catalunya central i les comarques de Lleida. Amb núvols prims demà, que el diumenge seran més gruixuts, per tant, diumenge una mica més ensupit. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluïsmi Pérez. Al control de so tenim l'Ivan López, a la redacció i coordinació la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Junts suspèn les negociacions dels pressupostos amb el PSOE i convoca una reunió urgent a Suïssa amb els mediadors internacionals perquè verifiquin l'estat del pacte d'investidura. La formació s'ha reunit a Brussel·les l'endemà que la mesa del Congrés ajornés debatre l'admissió a tràmit de la qüestió de confiança que ells havien presentat. Un ajornament que, segons Puigdemont, ha fet veure al PSOE que la legislatura està en risc. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. Per al president de Junts, Carles Puigdemont, el PSOE va ajornar ahir el debat de la qüestió de confiança perquè ha vist que Junts va de debò i la legislatura està en risc. I per evitar que els socialistes juguin amb el calendari, ha dit, n'ha suspès les negociacions.
Nosaltres no ens assegurem a negociar els pressupostos. Si hi ha decrets que s'han de convalidar, no ens busquin. Si hi ha iniciatives legislatives del govern espanyol unilaterals, com acostuma a ser, que no ens busquin.
i ha convocat una reunió amb els mediadors internacionals perquè verifiquin l'incompliment dels acords d'investidura per part del PSOE.
Volem que sàpiguen que estem en un punt final, diguéssim, que això no pot continuar més temps així, i s'ha de trobar un desllorigador que sigui satisfactori. Les pretensions de Junts, que és qui pren la iniciativa, que és qui no té la confiança, que és qui es queixa de que això no es compleix, de que no s'avança.
El govern espanyol ha reaccionat de seguida. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que compliran els acords amb Junts i en mantindran el diàleg per recuperar la confiança.
Cuando hay alguna discrepancia, que por supuesto que las hay, con todos los grupos parlamentarios, ¿cuál es nuestra fórmula? Diálogo. Diálogo, acuerdos y trabajo. Esfuerzo para conseguir acercar posturas y que podamos seguir avanzando.
Una de les reclamacions de Junts per restablir la confiança és el traspàs integral de les competències en immigració a la Generalitat, pactat amb el PSOE.
I encara un apunt més de política. El PSOE continua al capdavant en intenció de vot, però el PP li retalla 2 punts d'avantatge.
Segons el darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, els socialistes tindrien gairebé el 32% dels vots en cas d'eleccions, mentre que el PP no obtindria el 29,7%. Els socialistes perden 4 dècimes respecte a l'anterior sondeig, mentre que el PP guanya 1,3 punts en només un mes. Vox es manté com a tercera força amb el 12,4% dels sufragis.
Notícies en xarxa.
L'Audiència de Barcelona absol Xavier García Albiol i els altres excàrrecs de l'Ajuntament de Badalona per l'anomenat cas de les antenes.
Segons la sentència, no existeix prova ni indici que García Albiol conegués el propòsit d'instal·lar les antenes, ni molt menys que ell prengués la decisió d'autoritzar-ho.
La Fiscalia demanava 2 anys i 10 mesos de presó per l'alcalde de Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
En una compareixença pública, l'alcalde ha assegurat que ha tingut clar des del primer moment que aquesta instrucció era un muntatge, així com l'escrit d'acusació presentat poques setmanes abans de les eleccions municipals. Ha assenyalat que la vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, coneixia el contingut de l'acusació abans que li arribés a ell mateix.
És que la vicepresidenta va sortir públicament per mitjans de comunicació en seu parlamentària amb l'acusació abans que jo la tingués. Oh, això és que és demostrable. A mi, en el meu procurador, la sentència arriba un dia i la vicepresidenta, 1 o 2 dies abans, ja sabia el contingut i ja estava demanant la meva dimissió en seu parlamentària. Que cada un tregui les seves pròpies conclusions.
Xavier García Albiol s'ha mostrat visiblement emocionat i ha assegurat que durant aquests 5 anys ja ha viscut moments molt complicats, tant políticament com també personalment. L'alcalde ha lamentat que aquest procés hagi pogut tacar la imatge de la ciutat, però ha assegurat que el seu govern ha continuat treballant per desencallar la paràlisi del consistori durant aquests anys. També ha anunciat que en els propers dies farà una valoració més extensa d'aquest procés, que ha assegurat ha costat centenars de milers d'euros a les arques municipals.
Passant 8 minuts de les 2, desmantellada una organització criminal que rellogava pisos estrangers amb documentació falsa. Els Mossos han detingut 2 persones en una operació que encara continua oberta. Un dels municipis afectats és Mollet del Vallès. Anem fins allà. Ràdio Mollet, Joel Gascón.
Aquests llogaters, després de pagar, rebien l'empadronament fet que els permetia accedir a ajuts socials i serveis sanitaris, entre d'altres tràmits. L'organització, composta per 6 membres, operava des del 2020 a Mollet, La Llagosta, Canovelles, Hospitalet i Barcelona. En total, 104 persones estan investigades. Els agents van detenir 2 membres de 40 i 19 anys, el 9 i el 10 de gener, a Mollet. L'operatiu s'ha fet amb la col·laboració amb els ajuntaments afectats.
Us ho destacàvem en titulars. Esquerra Republicana votarà a favor dels pressupostos municipals de Barcelona.
Ho ha confirmat la presidenta dels Republicans a la capital catalana, Elisenda Alemany, després que l'equip de govern del PSC hagi incorporat als comptes totes les demandes de la formació.
Constatat que totes les propostes, totes les mesures que Esquerra Barcelona va marcar en el seu moment estan incorporades, doncs donaríem el vot favorable a l'aprovació inicial del pressupost a Barcelona. I aquesta és una constatació que Esquerra torna a marcar el pas, torna a marcar el rumb.
Els comptes, però, no tenen encara l'aprovació garantida, ja que manca el suport d'algun altre grup. Avui els comuns s'han reunit amb el PSC, però de moment es mantenen en el no. Escoltem Jared Sanz, regidora de Barcelona en Comú.
I la resposta avui de la reunió ha sigut molt decebedora, molt decepcionant, perquè han vingut a dir-nos que no a tot. Ens han vingut a dir que la proposta de pressupostos que van presentar ahir, doncs és la proposta de pressupostos que volen portar a votació i que, per tant, de moment no hi ha cap canvi.
Barcelona en Comú ha demanat que Collboni s'involucri en la negociació dels comptes, tal com va passar amb les ordenances fiscals.
Els socialistes, per la seva banda, continuen defensant que el projecte de pressupost presentat ahir és el millor que pot tenir la ciutat de Barcelona. I en aquest sentit reclamen un esforç a la resta de formacions perquè es pugui aprovar. Jordi Casino, bon dia.
Molt bon dia. En un esmorzar col·loqui organitzat pel Cercle d'Infraestructures, la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha volgut deixar molt clar, però, que si els comptes no acaben sent aprovats, tampoc passaria res.
Avui tenim una proposta de pressupostos que fa 5 mesos que estem parlant, que és una molt bona proposta de pressupostos sobre la taula, que esgotarem les oportunitats fins al darrer moment per aprovar-les. I si no, tindrem una pròrroga, que és el que tenim ara. Una molt bona pròrroga. Molt bona pròrroga. I tirarem endavant. I així seguirem.
Una Bonet que ha defensat la necessitat de modificar la norma que obliga els constructors privats a dedicar un 30% de les promocions a fer pisos protegits, ja que en 6 anys només s'han fet un 10% dels pisos previstos. El que fa d'altres temes del seu negociat, la primera tinenta d'alcaldia ha destacat la importància d'alguns projectes estratègics com l'ampliació de l'aeroport del Prat i sobretot de la xarxa de metro per millorar la mobilitat i també el pla clima amb tot un seguit d'actuacions molt ambicioses per fer front al canvi climàtic i el de barris que ha de permetre continuar reduint les desigualtats entre les diferents zones de la ciutat.
En clau internacional, el govern d'Israel arriba a un acord definitiu amb Hamas i ratificarà l'alto al foc.
Aquesta matinada s'han resolt els detalls al voltant de l'entrega d'ostatges que bloquejaven l'acord. Així doncs, la treva hauria d'entrar en vigor diumenge, però el procés es podria dilatar una mica més, tenint en compte el marge que voldria donar el govern israelià als detractors de l'acord per presentar-hi més peticions. Tot plegat obre una escletxa d'esperança per posar fi a un conflicte que s'ha allargat més de 15 mesos i ha provocat al voltant de 50.000 morts. Sigui com sigui, des de l'anunci de l'alto al foc, les tropes israelianes han intensificat els atacs a la franja amb un centenar de morts més.
Tornem a Catalunya i en concret a Sallent, al Bages, que preveu acollir la primera fàbrica de càtodes per bateries elèctriques de Catalunya. S'ubicarà a l'antiga nau minera d'ICL i suposarà la creació d'un centenar de llocs de treball.
El govern considera el projecte estratègic i es podrien agilitzar els tràmits perquè la fàbrica estigui operativa el 2027.
Ràdio Sallent, Ona Pardo.
La multinacional ICL espera signar un acord amb una companyia xinesa anomenada Shenzhen Dynanonic. Aquesta empresa ja es dedica a fabricar càtodes, una part essencial de les bateries elèctriques que cada vegada s'utilitzen més en vehicles i dispositius electrònics. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, en una visita al Bages destacava la importància de les bateries per a la transició energètica.
Qualsevol inversió a Catalunya, i més si és d'aquesta magnitud, 285 milions, és molt important. Això aporta llocs de treball i sobretot el que vull destacar és que són de qualitat, perquè és perquè es puguin construir, com tu deies, aquests càtodes per les bateries, i les bateries comencen a ser un element indispensable.
La intenció d'ICL és convertir la nau en una planta de càtodes de fosfat de ferro i liti. L'edifici ja fa 5 anys que és tancat després que el 2020 s'aturés l'activitat minera al poble. Per aconseguir-ho, l'empresa necessitarà fer una inversió inicial de 285 milions d'euros.
No deixem els temes mediambientals. L'aparcament del centre comercial al Campo de Sant Boi de Llobregat acollirà la pèrgola fotovoltaica més potent de tota l'àrea metropolitana.
Seran més de 7.000 panells que cobriran una quarantena d'equipaments.
Un projecte que aquest matí ha presentat l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret. Esplugues Televisió, Aina García.
D'aquesta energia se'n beneficiaran 39 equipaments, els quals s'afegiran més de forma progressiva i també serà possible atendre població en situació de pobresa energètica. La inversió d'aquesta actuació és de 7,3 milions d'euros, dels quals 1,9 provenen dels fons Next Generation i la resta es finançarà amb fons propis de l'AMB i de l'Ajuntament de Sant Boi. Lluïsa Moret ha volgut destacar que aquesta instal·lació és una de les moltes actuacions que es volen anar fent al llarg del mandat.
I no serà una actuació aïllada i puntual, sinó que forma part del nostre, evidentment, pla de mandat 23-27, però sobretot d'un projecte transformador que es diu Sant Boi té energia i que contempla tot un seguit d'actuacions i d'iniciatives. Evidentment, estan absolutament alineades amb aquesta lògica de la mitigació, de l'adaptació i sobretot, com deia abans, de la lluita contra el canvi climàtic i els seus impactes en la nostra vida quotidiana i dels nostres veïns i veïnes.
La construcció d'aquesta pèrgola començarà durant el primer semestre d'aquest any i la durada de les obres serà d'uns 11 mesos.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Barcelona, Lleida, Reus, Girona, Montcada i Reixac i Sant Cugat han compartit la seva experiència aquest matí en la defensa del català en l'àmbit local. Ha estat a Sant Cugat en el marc de la primera jornada sobre política lingüística als municipis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
Tot i que la realitat d'aquests municipis és molt diversa, la creació d'una regidoria específica per la promoció de la llengua, l'ús de la cultura popular com a agent promotor i la importància de la transversalitat de les polítiques són alguns dels punts en comú que comparteixen aquests municipis. Durant l'acte, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha posat l'accent en la necessitat de reforçar l'ús del català entre el jovent i la població nouvinguda. Sentim-lo.
Hem de prendre accions per tal que aquesta situació no es deteriori i, al contrari, hem de guanyar, hem de recuperar terreny. Però, perquè el que també estem convençuts és que és reversible. És a dir, el català és una llengua mitjana que és perfectament viable en el món que ja tenim aquí al davant, del món futur. El que hem de fer és assegurar que els mecanismes d'aprenentatge i d'ús són els que han de ser perquè el català pugui perviure.
La trobada ha estat organitzada pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat amb la col·laboració del Consorci per la Normalització Lingüística.
És un quart de tres. Un estudi fet per professionals de l'atenció primària conclou que la majoria dels infants accedeixen a les pantalles digitals molt abans del que recomanen els experts. També que se'n fa un ús excessiu.
L'estudi s'ha fet amb 1.500 famílies del Prat de Llobregat i posa en relleu que el 68% dels menors que van participar en l'enquesta van tenir el primer contacte amb pantalles abans dels 2 anys de vida. Emi Ruiz, infermera pediàtrica i autora de l'estudi, explica a la xarxa els senyals d'alerta que es troben a les consultes i que van motivar la investigació.
Quines coses veiem que ens alertaven? Dos fets molt importants. Una, que les nostres sales d'espera estaven en silenci. Sorties a avisar algú i veies que hi havia molts infants amb un dispositiu dintre d'un cotxet. I l'altre fet que ens vas fer sobtar és que quan tu preguntaves a les famílies per què donaven aquests dispositius, ells es pensaven que era perquè estava bé i millorava l'estat del seu infant.
Vallter celebra enguany els 50 anys amb el repte de traure visitants tot l'any. I en aquest sentit, avui la Generalitat ha anunciat que l'estació d'esquí tindrà un nou telecabina el 2027.
Costarà 40 milions d'euros i serà l'únic accés al Parc Natural de les Capçaleres del Ter i Freser.
Ràdio Ripoll, Laura Segú, bon dia.
Bon dia. Aquest matí s'han presentat els actes per commemorar els 50 anys de l'estació Vallter i que abraçaran tot l'any en curs i durant el 2026. La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha presidit l'acte que ha transcorregut a la mateixa estació. Precisament, Paneque ha destacat que un dels projectes capdals per a l'estació serà Vallter 365, que té per objectiu desestacionalitzar aquesta estació i esborrar la petjada humana, eliminant els aparcaments situats pròxims a les pistes. S'instal·larà un telecabina que connectarà el municipi de Setcases sobre el punt quilomètric 3 al Camí Vell, a la cota 1500, i fins a l'estació amb diferents punts de parada i fins al punt màxim, la cafeteria de les Marmotes, a més de 2.500 metres, una de les més altes de Catalunya. D'aquesta manera, els vehicles s'aparcaran als afores del municipi de Setcases i s'evitaria l'accés amb cotxe a les instal·lacions que es troben en el parc natural. Es preu que el projecte pugui estar enllestit durant la temporada 2027-2028. Precisament, el president de Ferrocarrils, Carles Ruiz, assegura que Vallter serà el centre d'un nou model d'innovació per a totes les estacions del grup. L'acte de presentació del 50è aniversari s'ha completat amb la presentació del llibre Vallter 1975-2025, crònica d'una dèria de Jordi Sorinyac i Ivan Sanz.
Gràcies, Laura Segú, des de Ràdio Ripoll. I canviem de comarques, passem pel Segrià perquè tornen els vols amb esquiadors a l'aeroport de Lleida Alguaire.
Coincidint amb el 15è aniversari d'aquesta infraestructura, el turoperador polonès Itaca ha estrenat avui un vol setmanal a les pistes d'Andorra.
Actualment l'aeroport lleidatà es dedica principalment a l'activitat industrial i de formació. Amb un FM, Anna Gasol.
Aquests vols provinents de Varsovia operaran fins el 21 de març i se sumen als vols regulars a Palma de Mallorca i als de la temporada d'estiu a Mahó i a Eivissa. Aquesta és l'oferta comercial que avui es manté a la infraestructura que, tot i que es va construir amb l'objectiu de convertir-se en un pol de connexions comercials, això no va acabar de consolidar-se. I durant aquests 15 anys d'història, l'aeroport s'ha readaptat i ha diversificat la seva activitat, convertint-se en una plataforma que engloba diverses potes d'actuació. Els vols comercials, la formació i tota la part experimental de la nova aviació, les noves energies com l'hidrogen i el New Space. Antoni Serra, director de la infraestructura, explica algunes de les activitats que s'hi desenvolupen.
Aquí estem fent des de formació de pilots, estem fent desballestament d'aeronaus, estem fent amagatzament, estem fent la part especial de proves de motors coets, estem fent la part de l'hidrogen i totes les noves tecnologies que se poden aplicar en els combustibles d'aviació.
L'aeroport Lleida-Alguaire, el primer construït i gestionat per la Generalitat de Catalunya, va tenir un cost de prop de 100 milions d'euros.
És moment de repassar altres notícies d'avui. Tres detinguts per una agressió sexual en grup a Barcelona.
Els Mossos d'Esquadra investiguen els fets que van passar ahir en un pis del districte de les Corts. Sembla que la noia hi hauria anat per mantenir relacions amb un dels detinguts, però allà l'haurien agredit la resta. Els arrestats tenen al voltant de 20 anys.
Cinc detinguts a Salt i Santa Coloma de Farners per estafar més de 24.000 euros.
Una estafa que s'hauria fet a través del mètode conegut com smishing, consisteix a apropiar-se de diners a través de missatges fraudulents en què es feien passar per gestors bancaris per obtenir dades personals.
I és moment per la cultura. La companyia Dau al Sec porta al Teatre Nacional de Catalunya la història real d'uns joves sirians que van crear una biblioteca secreta a una ciutat assetjada per les forces de Bashar al-Assad. Els contrabandistes de llibres de Daraya es basen en el llibre del mateix nom de la francesa Delphine Minuit, interpretada per la periodista Laura Rossell. David Navarro, bon dia.
Bon dia. En plena guerra civil siriana, un grup de joves que defensaven la ciutat de Daraya dels atacs de l'exèrcit d'Al-Assad van començar a recollir els llibres que quedaven estesos al carrer després dels bombardejos, molts d'ells prohibits pel règim. Amb els volums van crear una biblioteca que la periodista Delphine Minuit va descobrir gràcies a una foto a Facebook. La història que va escriure s'ha convertit ara en l'obra Els contrabandistes de llibres de Daraya. La periodista Laura Rossell és l'encarregada d'explicar-la des de l'escenari.
Jo començo sent jo i explicant quina és aquesta història, com comença, qui és la Delphine, qui són ells i com anirem entrant. I mica en mica anem entrant en la història dels contrabandistes de Daraya, de la Delphine. La frontera és molt prima, entrem i sortim, no?, d'alguna manera, però al final és explicar una història.
A Laura Rossell l'acompanyen els actors Ilias El Udani, Marwan Sabri i Jorge Yaman Serrano. L'obra es representarà des del 23 de gener fins al 9 de febrer, però Dau al Sec voldria portar-la de gira per Catalunya.
La Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya, Animac, concedeix el Premi Honorífic a Wendy Tilby i Amanda Forbis.
Un duet canadenc d'animadores amb una trajectòria valorada com a excepcional. El certamen destaca l'estil visual únic de les autores de When the Day Breaks, The Flying Sailor, a l'hora de combinar tècniques tradicionals i experimentals. Animac se celebrarà a Lleida del 20 al 23 de febrer.
El món del cinema està de dol per la mort del director nord-americà David Lynch als 78 anys a causa de complicacions causades per un emfisema pulmonar. Referent del cinema d'autor i amb una carrera plena d'obres de culte, va rebre l'Oscar honorífic l'any 2019.
Abans havia estat nominat en 4 ocasions pels títols com L'home elefant, Blue Velvet o Mulholland Drive. Amb aquest film també es va endur la Palma d'Or a Cannes, que ja havia guanyat per Cor salvatge. A Venècia va ser reconegut amb el Lleó d'Or especial i a casa nostra, a Sitges, l'any 2020, va rebre el Gran Premi Honorífic del Festival. La seva creació televisiva Twin Peaks del 1990 és considerada una de les sèries precursores de la revolució de creativitat i talent que ha viscut al món de les sèries de televisió.
I és moment per als esports. Avui ens porta Anna Freixa. Anna, bon dia. L'Espanyol juga aquest vespre contra el Valladolid.
Bon dia. Sí, l'Espanyol obre la 20a jornada de primera. Juga a les 9 davant un rival directe en la lluita per la permanència. El Valladolid, els blanquiblaus són antepenúltims a un punt de la salvació i el Valladolid és penúltim. Això diu el tècnic Manolo González de com cal jugar per guanyar.
Per un equip com nosaltres estar ordenat és fonamental. No tenim el luxe de poder dir, mira, ens descol·loquem una mica, deixem tres jugadors enganxats a davant i que quan la robem podem atacar. No es podem permetre això. Hem d'estar molt ordenats als 11, que els 11 respetin el pla de partit i sense això és molt complicat que nosaltres tenim els partits endavant. Llavors, si això ho fem, estem molt més a prop de guanyar com s'ha demostrat quan l'equip ho ha fet bé.
Demà al migdia, a partir de les dues, el Girona rep a Montilivi, el Sevilla i el Barça, que també jugarà demà, visitarà el Getafe a les 9. El Barça podrà comptar amb Andreas Christensen, que ha rebut l'alta mèdica. I avui s'ha fet el sorteig dels emparellaments de la Copa de la Reina de Futbol. El Barça s'enfrontarà als quarts de final al Madrid Club de Futbol Femenino. En bàsquet, el Barça juga 3:15 a partit d'Eurolliga davant Anadolu Efes, amb la voluntat de tornar a guanyar, com va fer dimecres davant el vigent campió d'Europa, el Panathinaikos. Escoltem Joan Peñarroya, el tècnic blaugrana.
Tenen un entrenador nou que, pues, mica en mica anirà ficant conceptes, pues, del seu estil, jugadors importants amb els quals hem de tindre atenció, i un equip al que hem d'intentar que no deixar que jugui còmode.
I l'Uni Girona serà als quarts de final de la Europe Cup després de protagonitzar una remuntada històrica contra el PECS. Havia perdut de 12 a Hongria i ahir a Fontejau va guanyar de 23. Ens ho explica Pau Vilafanya, de Girona FM.
Tot i els 12 punts de desavantatge, la baixa de Pierre-Louis i el cansament acumulat, les gironines van poder remuntar a partir de la defensa i gràcies a un encert en el triple molt notable, amb 13 cistelles de més enllà del 6-75. L'equip va aconseguir frenar Reisingerova i es van encomanar els punts i el joc de jugadores com Chloe Bibi, Ristova i Lundqvist. El tècnic de l'Uni Girona, Roberto Íñiguez, que destacava el partit de les seves jugadores.
Honor total a las jugadoras porque... Lo que la gente da por hecho, yo estoy viviendo el día a día y está siendo difícil, ¿no? Yo llevo 2-3 semanas un pelín frustradito y se lo digo a ellas. Ellas están tirando de mí ahora y solo les puedo dar las gracias.
L'Uni Girona ja és als quarts de final de l'Eurocup i ara espera l'Asbel Lyon amb l'anada a Fontejau el 20 de febrer.
Ahir va haver jornada europea d'hoquei patins masculí. El Noia va guanyar el Barça 3-2 i el Reus va perdre també 3-2 a la pista del Porto. Demà hi haurà jornada femenina. Vilassana i Manlleu s'enfrontaran en el tercer partit de la fase de grups a les 7 i mitja hora després. El Palau visita la pista del Fraga. Escoltem Berta Busquets, jugadora del Palau.
Un desplaçament a Fraga és un desplaçament complicat. Llavors l'enfoquem així a intentar seguir el nostre pla de partit, intentar imposar el nostre joc i intentar endur-nos els 3 punts, que són molt importants.
I el Dakar, victòria del jove debutant de 19 anys, Edgar Canet, en la categoria de Rally 2. El pilot de la Garriga, a més, ha estat 8è a la general.
Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a 3:15. Nosaltres fem una petita pausa, però tornem de seguida i ho fem amb més actualitat. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
Carles Puigdemont suspèn les negociacions amb el PSOE per pèrdua de confiança. És la decisió que ha pres la cúpula de Junts després que ahir la mesa del Congrés els ajornés la petició de qüestió de confiança que fan a Pedro Sánchez. Puigdemont ha deixat molt clar que la suspensió implica que no s'asseuran per negociar els pressupostos.
Suspensió vol dir que, per exemple, lleis tan rellevants com és els pressupostos, nosaltres no ens asseurem a negociar. Nosaltres no ens asseurem a negociar els pressupostos. Si hi ha decrets que s'han de convalidar, no ens busquin. Si hi ha iniciatives legislatives del govern espanyol unilaterals, com acostuma a ser, que no ens busquin.
La Moncloa ja ha respost Puigdemont garantint que compliran tots els acords i oferint una mà estesa al diàleg. És divendres 17 de gener de 2025 i tenim més titulars. L'Audiència de Barcelona absol l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, pel cas de les antenes. Sònia Kerr.
La Fiscalia demanava 2 anys i 10 mesos de presó per a l'alcalde de Badalona, García Albiol, molt emocionat, agraït els suport rebuts per part d'Alberto Núñez Feijóo i la ciutadania de Badalona.
Ha habido momentos que me he preguntado si lo que estaba viviendo merecía la pena. Y en esos momentos de duda, que no han sido pocos, siempre ellos han estado ahí, empujándome y animándome.
Esquerra Republicana votarà a favor dels pressupostos municipals de Barcelona.
Un sí que arriba després que el PSC s'incorporés als comptes totes les demandes dels republicans. Els pressupostos, però, no tenen encara l'aprovació garantida, ja que falta el suport d'algun altre grup.
El govern d'Israel arriba a un acord definitiu amb Hamas i ratificarà l'alto el foc a Gaza.
Aquesta matinada s'han resolt els detalls al voltant de l'entrega d'hostatges que bloquejaven l'acord. Així, doncs, la treva hauria d'entrar en vigor diumenge, però el procés es podria dilatar.
I avui en Cultura ens fixem en una obra de teatre basada en la història real d'uns joves sirians que van crear una biblioteca secreta enmig del setge de les forces de l'Assad.
La companyia de Balsac porta al Teatre Nacional Els contrabandistes dels llibres de Daraia. Es basa en el llibre del mateix nom de la francesa Delphine Minou, interpretada per la periodista Laura Rossell.
En esports, Anna Freixa, l'Espanyol, juga aquest vespre contra el Valladolid.
Els blanquiblaus s'enfronten a un rival directe en la lluita per la permanència. Els 3 punts d'aquest vespre són claus per les aspiracions de l'Espanyol. Demà serà el torn del Girona, que rep el Sevilla a Montilivi, i del Barça, que jugarà al camp del Getafe.
Fem també un cop d'ull al temps, sobretot de cara al cap de setmana, un cop superat l'episodi de fred intens, pluja i vent. Lluís Mi Pérez, bon dia.
Bon dia. Després dels núvols, de les pluges, de les nevades a cotes no gaire altes que hem tingut durant el dijous i les primeres hores d'aquest divendres, el temps ja va esqueixant. Per tant, les clarianes han de ser les majoritàries al llarg de les immediates hores i ja s'acaben aquestes pluges i precipitacions en general. També va apaivagant-se la velocitat del vent, que ha fet que hi hagi encara molt de temporal marítim, bàsicament tràngol de llevant o de gregal, que ha d'anar menys amb el pas d'aquestes properes hores. Per tant, un temps ja més amable, més tranquil, sense núvols apreciables i la temperatura que podrà enfilar-se mínimament respecte a ahir, però bàsicament només en el pic d'aquest migdia, perquè així que es faci de nit caurà en picat aquesta temperatura. I, de fet, el dissabte al matí farà més fred que no pas avui, per tant, tornaran moltes gelades del prelitoral cap a l'interior i algunes de contundents, sobretot a la Catalunya central i les comarques de Lleida. Amb núvols prims demà, que el diumenge seran més gruixuts, per tant, diumenge una mica més ensupit. Ho seguirem a la xarxa.
Gràcies, Lluís Mi Pérez, al control de so. I tenim l'Ivan López a la redacció i coordinació, la Sònia Kerr. Passen gairebé 4 minuts de 2:15.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Junts suspèn les negociacions dels pressupostos amb el PSOE i convoca una reunió urgent a Suïssa amb els mediadors internacionals perquè verifiquin l'estat del pacte d'investidura. La formació s'ha reunit a Brussel·les l'endemà que la mesa del Congrés ajornés debatre l'admissió a tràmit de la qüestió de confiança que ells havien proposat. Un ajornament que, segons Puigdemont, ha fet veure al PSOE que la legislatura està en risc. Mont Carvajal, bon dia.
Bon dia. Per al president de Junts, Carles Puigdemont, el PSOE va ajornar ahir el debat de la qüestió de confiança perquè ha vist que Junts va de debò i la legislatura està en risc. I per evitar que els socialistes juguin amb el calendari, ha dit, n'ha suspès les negociacions.
Nosaltres no ens assegurem a negociar els pressupostos. Si hi ha decrets que s'han de convalidar, no ens busquin. Si hi ha iniciatives legislatives del govern espanyol unilaterals, com acostuma a ser, que no ens busquin.
I ha convocat una reunió amb els mediadors internacionals perquè verifiquin l'incompliment dels acords d'investidura per part del PSOE.
Volem que sàpiguen que estem en un punt final, diguéssim, que això no pot continuar més temps així, i s'ha de trobar un desllorigador que sigui satisfactori. les pretensions de Junts, que és qui pren la iniciativa, que és qui no té la confiança, que és qui es queixa de que això no es compleix, de que no s'avança.
El govern espanyol ha reaccionat de seguida. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que compliran els acords amb Junts i en mantindran el diàleg per recuperar la confiança.
Cuando hay alguna discrepancia, que por supuesto que las hay, con todos los grupos parlamentarios, ¿cuál es nuestra fórmula? Diálogo. Diálogo, acuerdos y trabajo. Esfuerzo para conseguir acercar posturas y que podamos seguir avanzando.
Una de les reclamacions de Junts per restablir la confiança és el traspàs integral de les competències en immigració a la Generalitat, pactat amb el PSOE.
I encara un apunt més de política. El PSOE continua al capdavant en intenció de vot, però el PP li retalla 2 punts d'avantatge.
Segons el darrer baròmetre del Centre d'Investigacions Sociològiques, els socialistes tindrien gairebé el 32% dels vots en cas d'eleccions, mentre que el PP obtindria el 29,7%. Els socialistes perden 4 dècimes respecte a l'anterior sondeig, mentre que el PP guanya 1,3 punts en només un mes. Vox es manté com a tercera força amb 12,4% dels sufragis.
Notícies en xarxa.
Us ho hem destacat en titulars. L'Audiència de Barcelona absol Xavier García Albiol i els altres excàrrecs de l'Ajuntament de Badalona pel conegut com a cas de les antenes.
Segons la sentència, no existeix prova ni indici que García Albiol conegués el propòsit d'instal·lar les antenes, ni molt menys que ell prengués la decisió d'autoritzar-ho.
La Fiscalia demanava 2 anys i 10 mesos de presó per l'alcalde de Badalona. Ràdio Ciutat de Badalona, Emma Teixidor Rey.
En una compareixença pública, l'alcalde ha assegurat que ha tingut clar des del primer moment que aquesta instrucció era un muntatge, així com l'escrit d'acusació presentat poques setmanes abans de les eleccions municipals. Ha assenyalat que la vicepresidenta del govern espanyol, María Jesús Montero, coneixia el contingut de l'acusació abans que li arribés a ell mateix.
És que la vicepresidenta va sortir públicament per mitjans de comunicació en seu parlamentària amb l'acusació abans que jo la tingués. Oh, això és que és demostrable. A mi, en el meu procurador, la sentència l'arriba un dia i la vicepresidenta, 1 o 2 dies abans, ja sabia el contingut i ja estava demanant la meva dimissió en seu parlamentària. Que cada un tregui les seves pròpies conclusions.
Xavier García Albiol s'ha mostrat visiblement emocionat i ha assegurat que durant aquests 5 anys ja ha viscut moments molt complicats, tant políticament com també personalment. L'alcalde ha lamentat que aquest procés hagi pogut tacar la imatge de la ciutat, però ha assegurat que el seu govern ha continuat treballant per desencallar la paràlisi del consistori durant aquests anys. També ha anunciat que en els propers dies farà una valoració més extensa d'aquest procés, que ha assegurat ha costat centenars de milers d'euros a les arques municipals.
Encara en clau judicial, hem de passar per Sabadell, perquè allà des de fa uns dies s'hi està celebrant el judici per la peça 18 del conegut com a Cas Mercuri, per irregularitats en unes obres particulars en una construcció al carrer Fernando Po de la cocapital vallesana. Avui ha declarat un dels acusats, l'oncle de Manuel Bustos, l'exalcalde de Sabadell, en aquest cas Melquíades Garrido. Anem fins allà. Ràdio Sabadell, Júlia Ramon.
Avui declaren els 4 acusats de la peça 18 del cas Mercuri. A hores d'ara està acabant de declarar Manuel Somoza, excap d'Urbanisme de l'Ajuntament, i encara falta el testimoni d'Angelina Català, excap de la secció de Disciplina Urbanística. Durant aquest matí, però, ho han fet Melquíades Garrido, constructor i tiet de l'exalcalde Manuel Bustos, i també l'arquitecte Daniel González. D'una banda, Garrido només ha contestat les preguntes del seu advocat i en tot moment ha negat rebre cap tracte de favor per part del seu nebot, Bustos, quan era alcalde. Pel que fa a les obres d'aquest edifici i dels merinals, Garrido ha assegurat que tècnicament ell només es va encarregar d'elaborar el pressupost i la resta ho ha atribuït a l'arquitecte Daniel González. Ell, per la seva banda, sí que ha respost les preguntes de fiscalia, però només ha assumit una part de les obres en qüestió. La jutgessa lliurarà les conclusions el pròxim 31 de gener.
Seguim en clau política. Esquerra Republicana votarà a favor dels pressupostos municipals a Barcelona.
Ho ha confirmat la presidenta dels Republicans a la capital catalana, Elisenda Alemany, després que l'equip de govern del PSC hagi incorporat als comptes totes les demandes de la formació.
Constatat que totes les propostes, totes les mesures que Esquerra Barcelona va marcar en el seu moment estan incorporades, doncs donaríem el vot favorable a l'aprovació inicial del pressupost a Barcelona. I aquesta és una constatació que Esquerra torna a marcar el pas, torna a marcar el rumb.
Els comptes, però, no tenen encara l'aprovació garantida, ja que manca el suport d'algun altre grup. Avui els comuns s'han reunit amb el PSC, però de moment es mantenen en el no. Escoltem Janet Sans, regidora de Barcelona en Comú.
I la resposta avui de la reunió ha sigut molt decebedora, molt decepcionant, perquè han vingut a dir-nos que no a tot. Ens han vingut a dir que la proposta de pressupostos que van presentar ahir doncs és la proposta de pressupostos que volen portar a votació i que, per tant, de moment no hi ha cap canvi.
Barcelona en Comú ha demanat que Collboni s'involucri en la negociació dels comptes, tal i com ja va passar amb les ordenances fiscals.
Els socialistes, per la seva banda, continuen defensant que el projecte de pressupost presentat ahir és el millor que pot tenir la ciutat de Barcelona. I en aquest sentit, reclamen un esforç a la resta de formacions perquè es pugui aprovar. Jordi Gasino, molt bon dia.
Molt bon dia. En un esmorzar col·loqui organitzat pel Cercle d'Infraestructures, la primera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, ha volgut deixar molt clar, però, que si els comptes no acaben sent aprovats, tampoc passaria res.
Avui tenim una proposta de pressupostos que fa 5 mesos que estem parlant, que és una molt bona proposta de pressupostos sobre la taula, que esgotarem les oportunitats fins al darrer moment per aprovar-les. I si no, tindrem una pròrroga, que és el que tenim ara. Una molt bona pròrroga. Molt bona pròrroga. I tirarem endavant. I així seguirem.
Una Bonet que ha defensat la necessitat de modificar la norma que obliga els constructors privats a dedicar un 30% de les promocions a fer pisos protegits, ja que en 6 anys només s'han fet un 10% dels pisos previstos. El que fa d'altres temes del seu negociat, la primera tinenta d'alcaldia ha destacat la importància d'alguns projectes estratègics com l'ampliació de l'aeroport del Prat i sobretot de la xarxa de metro per millorar la mobilitat i també el pla clima amb tot un seguit d'actuacions molt ambicioses per fer front al canvi climàtic i el de barris que ha de permetre continuar reduint les desigualtats entre les diferents zones de la ciutat.
Un dia més pendents de l'actualitat internacional, el govern d'Israel arriba a un acord definitiu amb Hamas i ratificarà l'alto el foc a Gaza.
Aquesta matinada s'han resolt els detalls al voltant de l'entrega d'hostatges que bloquejaven l'acord. Així doncs, la treva hauria d'entrar en vigor diumenge, però el procés es podria dilatar una mica més, tenint en compte el marge que voldria donar el govern israelià als detractors de l'acord per presentar-hi més peticions. Tot plegat obre una escletxa d'esperança per posar fi a un conflicte que s'ha allargat més de 15 mesos i que ha provocat al voltant de 50.000 morts. Sigui com sigui, des de l'anunci de l'alto el foc, les tropes israelianes han intensificat els atacs a la franja amb un centenar de morts més.
Tornem a Catalunya amb una qüestió destacada de la jornada. Sallent, al Bages, preveu acollir la primera fàbrica de càtodes per bateries elèctriques de Catalunya. S'ubicarà a l'antiga nau minera d'ICL i suposarà la creació d'un centenar de llocs de treball.
El govern considera el projecte estratègic i es podrien agilitzar els tràmits perquè la fàbrica estigui operativa ja el 2027.
Ràdio Sallent, Ona Pardo.
La multinacional ICL espera signar un acord amb una companyia xinesa anomenada Shenzhen Dynanonic. Aquesta empresa ja es dedica a fabricar càtodes, una part essencial de les bateries elèctriques que cada vegada s'utilitzen més en vehicles i dispositius electrònics. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, en una visita al Bages destacava la importància de les bateries per a la transició energètica.
Qualsevol inversió a Catalunya, i més si és d'aquesta magnitud, 285 milions, és molt important. Això aporta llocs de treball i sobretot el que vull destacar és que són de qualitat, perquè és perquè es puguin construir, com tu deies, aquests càtodes per les bateries, i les bateries comencen a ser un element indispensable.
La intenció d'ICL és convertir la nau en una planta de càtodes de fosfat de ferro i liti. L'edifici ja fa 5 anys que és tancat després que el 2020 s'aturés l'activitat minera al poble. Per aconseguir-ho, l'empresa necessitarà fer una inversió inicial de 285 milions d'euros.
No deixem el medi ambient. L'entitat ecologista JAPEC es planteja personar-se com a acusació particular en el cas dels abocaments il·legals de residus italians a Constantí i Riba-roja. Denuncien que la falta de controls han convertit Catalunya en el destí idoni on llançar la brossa potencialment perillosa d'altres països de la Unió Europea. Helena Puigdueta, bon dia.
Bon dia, grans abocadors, taxes barates i pocs controls. Una equació perfecta que han convertit Catalunya en el destí d'una pràctica més sovintejada del que ens pensem. Ho confirma el JPEC, que porta des del 2019 investigant sobre residus il·legals que arriben a casa nostra a través del port de Tarragona. Xavier Jiménez, president de l'entitat ecologista, apunta molt directament a l'Agència Catalana de Residus i no descarta personar-se com a acusació particular per depurar responsabilitats. Són declaracions a la xarxa.
Altres països que no saben què fer amb aquests residus perillosos especials veuen a Catalunya i veuen a l'estat espanyol com el lloc idoni, bàsicament perquè tenim grans abocadors, bàsicament perquè tenim dels abocadors on és més barat abocar-hi de tota Europa, i perquè tenim una administració que no és capaç de fer un seguiment de traçabilitat dels residus. Per tant, ens estem plantejant d'actuar com a acusació particular justament per poder indagar, per poder exigir, per poder demanar tota aquella informació que destapi totes les responsabilitats, no?
Un problema que Jiménez considera molt greu tant pels efectes sobre la nostra salut i el medi ambient com per una falta de control que també compromet, diu, duanes i cossos policials.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
Barcelona, Lleida, Reus, Girona, Montcada i Reixac i Sant Cugat del Vallès han compartit la seva experiència avui en la defensa del català en l'àmbit local. Ha estat a Sant Cugat en el marc de la primera jornada sobre política lingüística als municipis. Cugat Mèdia, Sara Vella.
Tot i que la realitat d'aquests municipis és molt diversa, la creació d'una regidoria específica per la promoció de la llengua, l'ús de la cultura popular com a agent promotor i la importància de la transversalitat de les polítiques són alguns dels punts en comú que comparteixen aquests municipis. Durant l'acte, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha posat l'accent en la necessitat de reforçar l'ús del català entre el jovent i la població nouvinguda. Sentim-lo.
Hem de prendre accions per tal que aquesta situació no es deteriori i, al contrari, hem de guanyar, hem de recuperar terreny. Però, perquè el que també estem convençuts és que és reversible. És a dir, el català és una llengua mitjana que és perfectament viable en el món que ja tenim aquí al davant, del món futur. El que hem de fer és assegurar que els mecanismes d'aprenentatge i d'ús són els que han de ser perquè el català pugui perviure.
La trobada ha estat organitzada pel Departament de Política Lingüística de la Generalitat amb la col·laboració del Consorci per la Normalització Lingüística.
La Marató de Donants de Sang de Catalunya acaba demà. L'organització anima la ciutadania a aprofitar aquestes últimes hores per arribar a la xifra objectiu, que és de 10.000 donacions, un nombre que serà clau per recuperar el 20% de reserves de sang utilitzades durant les festes de Nadal. Ràdio Municipal de Terrassa, Joel Solà.
Durant el primer dia de la Marató van registrar-se a tota Catalunya un total de 1.177 donacions de sang, una xifra inferior al desitjat. Tot i això, el nombre ha crescut durant aquests dies fins a arribar a més de 8.000 donacions a falta de dues jornades per tancar la campanya, de les que 365 són de Terrassa. Escoltem Jo Vázquez, tècnica de promoció del Banc de Sang de Mutu Terrassa.
Més o menys estem fent xifres similars a edicions anteriors. Sí que és veritat que com aquesta edició durava un parell de dies més, doncs els mateixos donants estan venint, però més repartits al llarg dels dies. Llavors la mitjana de donants que estem fent més o menys són uns 52-53 al dia.
Tot i que aquesta marató de donants de sang sigui un èxit, cal recordar que la donació de sang, plasma i plaquetes és sempre necessària als hospitals catalans, sigui quina sigui l'època de l'any.
Passem també per les Garrigues. Aquest matí ha arrencat la 28a edició de la Fira de l'Oli de les Borges Blanques.
El sector arriba a la cita content amb la qualitat de la collita d'enguany, malgrat el baix rendiment de les olives.
Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
Més de 6.000 metres quadrats amb 37 productors d'arreu que arriben contents amb la campanya perquè, tot i que podria ser millor, almenys han fet un oli de qualitat malgrat la davallada en el rendiment. Escoltem alguns dels productors.
Bastant bona campanya aquest any, amb temes de, sobretot de quilos, els rendiments no han sigut tan alts.
Home, els rendiments han sigut petits i això afecta a la manera de treballar l'oliva i tot, però estem contents, la campanya pinta bé.
Ha sigut difícil, els llocs on no hi ha hagut aigua ha sigut molt complicat, però s'ha fet tot.
Ha anat bastant bé, no hi ha els litres que ha hagut, perquè ha hagut els rendiments molt baixos, però bueno, podem estar contents perquè hem fet uns olis molt bons.
A més, enguany, al concurs es presenta una xifra històrica amb una cinquantena d'olis que hi participen. La fira acaba el diumenge.
5 cooperatives socials i agrícoles de les Terres de l'Ebre s'han unit amb l'objectiu de combatre el despoblament.
El projecte Som Ruralitat compta amb la subvenció de la Generalitat, una subvenció de 240.000 euros, i busca també impulsar el sector primari.
Ràdio Tortosa, Núria Mora.
Són concretament 3 cooperatives de l'àmbit de l'economia social i 2 d'agrícoles de les Terres de l'Ebre les que impulsen Som Ruralitat. L'objectiu és posar en marxa i gestionar projectes de relleu agrari, de gestió agroforestal, de repoblament i habitatge, serveis com les cures o la recuperació d'oficis i el foment del comerç o les comunitats energètiques. Neus Miró és la fundadora de la cooperativa Fites.
Venint de tot això, ens va sorgir el dissenyar este projecte del Som Ruralitats i que intentes
explorar, pues això, quin potencial tenim al territori per a poder dimensionar els serveis que poden haver al voltant de la ruralitat i que poden anar complementant i poden anar fixant més gent a la població i atraient a que vinguin més famílies a viure i arrelar-se als nostres pobles.
Som Ruralitat s'iniciarà amb una diagnosi i amb sessions de treball en prop d'una trentena de cooperatives de les Terres de l'Ebre, totes excepte les de la Plana del Taica, per tal de dissenyar projectes viables econòmicament i amb un calendari d'actuacions concret.
I tenim encara més actualitat local. Que avui ens porten els nostres companys de Ràdio Porreig, Ona Codinenca i Ràdio Falset.
Més de 500 nens han participat avui a Porreig en la festa de la corrida infantil, que és el preludi del que serà la gran festa de la corrida el diumenge. Una festa que tindrà esmorzar gratuït al dematí, seguit de lliurament dels estendards, els banderers, la cercavila de cavalleries i xerrets pels carrers del poble i les curses al circuit de la corrida, en què es disputaran més de 2.000 euros en premis.
A Sant Feliu de Codines és dia festiu per Sant Antoni Abat i aquest matí els carruatges i els animals dels tradicionals Tres Tombs han sortit pels carrers del poble en un dia fred però que ha acumulat a molta gent. Sant Feliu té la peculiaritat que els Tres Tombs es fan sempre el dia 17 de gener, sigui quin sigui el dia de la setmana que caigui. A 6:45 del matí s'ha inaugurat la jornada amb coets i torrades amb barreja per tothom i ara al migdia les danses de Sant Antoni tancaran els actes matinals.
Falset es prepara per gaudir un any més d'una de les seves festes més emblemàtiques, l'encamisada. Durant tot el cap de setmana, els falsetans i les falsetanes es mudaran amb el vestit típic de català de finals del segle XIX i recorreran els carrers de la vila dalt de carros i cavalleries. El president del Centre d'Estudis Falsetans, Anton Vidal, destaca que la d'enguany és l'edició amb més carros participants des que és obligatòria la inscripció prèvia.
N'hi ha 63 carros. Jo crec que es pot dir que enguany ens ha superat el rècord de tots els anys que hi ha hagut inscripcions i inclús anteriorment.
L'encamisada de Falset va ser declarada Festa Tradicional d'Interès Nacional de Catalunya l'any 2011.
Moment per la cultura. La companyia Dau al Sec porta al Teatre Nacional la història real d'uns joves sirians que van crear una biblioteca secreta a una ciutat assetjada per les forces de Bashar al-Assad. Els contrabandistes de llibres de Daraya es basen en el llibre del mateix nom de la francesa Delphine Minuit, interpretada en aquest cas per la periodista Laura Rossell. David Navarro, bon dia.
Bon dia. En plena guerra civil siriana, un grup de joves que defensaven la ciutat de Daraya dels atacs de l'exèrcit d'Al-Assad van començar a recollir els llibres que quedaven estesos al carrer després dels bombardejos, molts d'ells prohibits pel règim. Amb els volums van crear una biblioteca que la periodista Delphine Minuit va descobrir gràcies a una foto a Facebook. La història que va escriure s'ha convertit ara en l'obra Els contrabandistes de llibres de Daraya. La periodista Laura Rossell és l'encarregada d'explicar-la des de l'escenari.
Jo començo sent jo i explicant quina és aquesta història, com comença, qui és la Delphine, qui són ells i com anirem entrant. I mica en mica anem entrant en la història dels contrabandistes de Daraya, de la Delphine. La frontera és molt prima, entrem i sortim, no?, d'alguna manera, però al final és explicar una història.
A Laura Rossell l'acompanyen els actors Ilias El Udani, Marc Wansabri i Jorge Yaman Serrano. L'obra es representarà des del 23 de gener fins al 9 de febrer, però Dau al Sec voldria portar-la de gira per Catalunya.
I el món del cinema està de dol per la mort del director nord-americà David Lynch als 78 anys. Referent del cinema d'autor i amb una carrera plena d'obres de culte, va rebre l'Oscar honorífic l'any 2019.
Abans havia estat nominat en 4 ocasions pels títols com L'home d'elefant, Blue Velvet o Mulholland Drive. La seva creació televisiva Twin Peaks del 1990 és considerada una de les sèries precursores de la revolució de creativitat i talent que ha viscut el món de les sèries de televisió.
I és moment per als esports. Avui ens porta Anna Freixa. Anna, bon dia. L'Espanyol juga aquest vespre contra el Valladolid.
Bon dia. Sí, l'Espanyol obre la 20a jornada primera. Juga aquest vespre a les 9 davant un rival directe en la lluita per la permanència, el Valladolid. Els blanquiblaus són antepenúltims a un punt de la salvació i el Valladolid és penúltim. Això diu el tècnic Manolo González de com cal jugar per guanyar.
per un equip com nosaltres estar ordenat és fonamental. No tenim el luxe de poder dir, mira, ens descol·loquem una mica, deixem tres jugadors enganxats a davant i que quan la robem podem atacar. No ens podem permetre això. Hem d'estar molt ordenats als 11, que els 11 respetin el pla de partit, i sense això és molt complicat que nosaltres tenim els partits endavant. Llavors, si això ho fem, estem molt més a prop de guanyar, com s'ha demostrat quan l'equip ho ha fet bé.
Demà al migdia, a partir de les dues, el Girona rep a Montilivi el Sevilla i el Barça, que també jugarà demà, visitarà el Getafe a les 9. El Barça podrà comptar amb Andreas Christensen, que ha rebut avui aquest migdia l'alta mèdica. I avui s'ha fet el sorteig dels emparellaments de la Copa de la Reina de Futbol. El Barça s'enfrontarà als quarts de final al Madrid Club de Futbol Femenino. En bàsquet, el Barça juga a tres quarts de nou partit d'Eurolliga davant Anadolu Efes, amb la voluntat de tornar a guanyar com va fer dimecres davant el vigent campió d'Europa, el Panathinaikos. Escoltem Joan Peñarroya, el tècnic blaugrana.
Tenen un entrenador nou que pues, mica en mica anirà ficant conceptes pues, del seu estil, jugadors importants amb els quals hem de tindre atenció, i un equip al que hem d'intentar que no deixar que jugui còmode.
I l'Uni Girona serà als quarts de final de la Europe Cup després de protagonitzar una remuntada històrica contra el PEC. Havia perdut de 12 a Hongria i ahir a Fontejau va guanyar de 23. Ens ho explica Pau Vilafanya de Girona FM.
Tot i els 12 punts de desavantatge, la baixa de Pierre-Louis i el cansament acumulat, les gironines van poder remuntar a partir de la defensa i gràcies a un encert en el triple molt notable, amb 13 cistelles de més enllà del 6-75. L'equip va aconseguir frenar Reisingerova i es van encomanar els punts i el joc de jugadores com Chloe Bibi, Ristova i Lundqvist. El tècnic de l'Uni Girona, Roberto Iñiguez, que destacava el partit de les seves jugadores.
Honor total a les jugadores perquè... Lo que la gente da por hecho, yo estoy viviendo el día a día y está siendo difícil, ¿no? Yo llevo 2-3 semanas un pelín frustradito y se lo digo a ellas. Ellas están tirando de mí ahora y solo les puedo dar las gracias.
L'Uni Girona ja és als quarts de final de l'Eurocup i ara espera l'Asbel Lyon amb l'anada a Fontejau el 20 de febrer.
I el Dakar, victòria del jove debutant de 19 anys, Edgar Canet, en la categoria de Rally 2. El pilot de la Garriga, a més, ha estat vuitè a la General. I en tenis aquesta matinada, Paula Badós ha superat tercera ronda de l'Obert d'Austràlia després de guanyar l'ucraïnesa Marta Kostyuk per 6-4, 4-6 i 6-3. Ara s'enfrontarà la sèrbia Olga Danilovic als vuitens de final.
Gràcies, Anna Freixa. És l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja al punt de les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però hi tornarem dilluns, puntuals, com sempre, a les 2 de la tarda. Fins aleshores, que tingueu molt bona tarda i millor cap de setmana.
Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
We were on fire, I set your tires. It's like we burn so bright, we burn out. I made you chase me, I wasn't that friend. My love, my drug, we're fucked up. Oh. 'Cause I've been on the run so long they can't find me. You're waking up to remember I'm pretty. And when the chemicals leave my body, yeah, they're gonna find me in a hotel lobby. 'Cause times they keep coming all night, laughing and fucking. Some days like I'm barely breathing. After we were high in the love dope, that it was you. I'm
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Junts suspèn les negociacions dels pressupostos amb el PSOE i convoca una reunió urgent a Suïssa amb els mediadors